Escola de Família, un programa amb el suport de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya. Escola de Família, amb Olga Vallejo.
Com esteu? Benvinguts a Escola de Família, el programa dedicat a l'educació i la família. I avui, sota el títol Un lloc per cada cosa i cada cosa al seu lloc, parlarem, ja ho heu deduït, de l'ordre. I per fer-ho ens acompanya la Irene Plata. Molt bon dia, Irene.
Molt bon dia.
La Irene és psicòloga experta en mindfulness i gestió emocional i comencem per això, per l'ordre i la planificació. Poden ser uns grans aliats perquè tot rulli en el nostre dia a dia.
Sin duda, yo creo que tanto el orden como la planificación nos ayudan a tener una estructura, ¿no? Y a hacer de nuestro día, que ya es suficientemente caótico, como algo más fácil, ¿no? Porque nos da una anticipación, nos genera un control interno que hace que cuando llegue ese instante, ese momento de colocar de X, ya sepamos dónde va, ya sepamos pues, qué comida, por ejemplo, es la que vamos a comer, ya tengamos esos alimentos, en estos ejemplos, ¿no? Pero en multitud de casos nos adelanta y es como echarnos una mano a nuestros yo del futuro, por así decirlo.
Sembla que mantenir l'ordre a l'aula és relativament senzill, sobretot perquè els docents són professionals i perquè al final l'experiència ens demostra que resulta més fàcil que 25 persones es moguin en bloc per aconseguir que una criatura segueixi les normes de casa. No? Si comparem el que passa a l'escola, que els veiem que tots van a la una i en canvi a casa, a vegades la gent diu, però com pot ser? Els veus a tots amb 3 anys que van a dormir a l'hora que toca i aquí li dic que és l'hora d'anar a dormir i tot costa molt, o posem els llibres al seu lloc, o endrecem les joguines, el que sigui. Per què quan fem una ullada al que passa a l'aula, pots veure tothom recollint, sortint al pati a l'hora del pati, entrant al menjador a l'hora dels àpats, i en casa, en canvi a casa passa això, no? Que sovint costa que facin el que han de fer, quan han de fer i col·loquin les coses on les han de col·locar. Sembla que no estan ajudant gaire el nostre jo del futur.
Yo creo que son dos estructuras muy diferentes, ¿no? Y tanto la escuela como casa. La escuela finalmente, por un lado, cuando tú estás en una estructura o en un grupo donde ves que más o menos la masa se mueve en una dirección, tú te unes más fácilmente, ¿no? Y aparte, no hay como tanta confianza, ¿no? Sino que yo creo que los niños sienten que forman parte del resto de clase, ¿no? Y siguen esa inercia, pero sin embargo, cuando uno llega a casa, es como, vale, aquí yo tengo también más poder, ¿no? Y no solamente más poder, sino que igual que tenemos la necesidad de estructura y de estar en esa estructura, también tenemos la necesidad de salirnos de la estructura, ¿no? Yo creo que muchas veces puede pasar que hay esa lucha de poder en casa, ¿no? Y también hay esa necesidad que los niños tienen y que todas las personas tenemos de forma diferente a lo largo del desarrollo de autoafirmarnos, ¿no? Y es como que en el colegio pues asumen más que el profesor es el que manda y llegan a casa y también tienen la necesidad de decir, es que aquí quiero mandar yo, ¿no? Yo estoy como que también cansado de recibir tantas órdenes. Podría ser una explicación, ¿no? Y también, como decía, el ver que hay una estructura y que hay unos iguales a los que seguir hace que sea más fácil, ¿no? Como no me planteo, ¿no?
O sigui, que encara que no ens agradi gaire, podríem dir que també és saludable que de tant en tant decideixin que se salten l'ordre establert a casa.
Súper positivo, ¿no? Y de hecho, el saltarse los límites, que es algo que nos asusta mucho también, ¿no? En la adolescencia o en algunos momentos de la infancia, también es muy positivo para los niños porque necesitan como reafirmarse, sentir que ellos también tienen el poder, ¿no? Entonces, yo creo que finalmente, tanto para niños como adultos, está el equilibrio, ¿no? De tener una estructura, pero también poder romper con esa estructura cuando necesitamos romper con ella.
I quins beneficis aporta a nivell pràctic tenir cada cosa al seu lloc i establir un lloc per cada cosa, el que era el títol d'avui?
Sí, yo creo que eso es básico, ¿no? Porque cuando establecemos un sitio para esa cosa, lo que estamos haciendo es automatizar el orden, ¿no? Es decir, cuando yo ya sé que las llaves van en la entrada, ya no tengo que decidir dónde pongo las llaves. Y además, no solamente no tengo que decidirlo, sino que no tengo que hacer hueco para esas llaves, porque esas llaves ya tienen su hueco, ¿no? Entonces yo creo que nos estamos como ahorrando dos tareas. De hecho, es un clásico que cuando no sabemos dónde va algo, es como que al final no tiene un sitio, siempre está por medio, ¿no? Y precisamente el darle un sitio es como, ah, vale, ya no tengo que tomar la decisión y simplemente lo ejecuto, ¿no? Entonces facilita radicalmente las tareas, ¿no? Y educar a los niños en esa dirección también les facilita a ellos a seguir como esa pauta o esa norma.
Llavors, és possible, creus, convèncer els fills de les bondats de l'ordre? Que m'imagino que com més aviat els intentem convèncer, millor.
Sí, yo creo que aquí cambiaría el verbo, ¿no? Es decir, en vez de convencer, muchas veces tratamos como de educar desde el convencimiento, desde la razón, y los niños pues son emoción pura y no, por su desarrollo propio, la corteza no está tan desarrollada como un adulto. Entonces no puedes razonar 100% con ellos. Entonces yo creo que la clave estaría en simplemente educarles desde el ejemplo, ¿no? Desde que ellos nos vean y desde el acompañamiento, ¿no? Es decir, pues pasamos muchas veces de hacerle las cosas a decirles que lo hagan ellos, ¿no? Y yo creo que involucrarles de forma natural en eso que estamos haciendo, en esas rutinas, y pues venga, vamos a dejar los zapatos en su sitio, pues ese vamos a dejar los zapatos en su sitio, quizá empieza porque tú coges los zapatos y los estás llevando, pero le estás involucrando a través del lenguaje, a través del movimiento, a que venga contigo, ¿no? Y lo estás haciendo tú. Pero el niño se está sintiendo involucrado. A lo mejor llegas al armario y dices, venga, déjalos tú ahora, ¿no?
Claro, tú.
Y la última acción, que es simplemente soltar los zapatos, que es súper facilita, la hace él. Pero ya es como, ¡ay, mira qué bien! ¿No? Entonces, de esa forma, yo creo que el niño se va sintiendo involucrado y no es como, ¿cómo que ayer me vestías tú y me he visto yo? ¿Cómo es que me ordenaste la habitación y ahora lo tengo que hacer yo? ¿No? Es como, no hay transición.
Que no sigui de cop, diríem, ¿no? D'un dia per l'altre.
Eso es, sí. Que se vayan involucrando y sobre todo también que haya un refuerzo positivo, porque esa forma que describí, al final el niño se siente capaz. Es como, ah, es verdad, lo he hecho bien, ¿no? Esto mola. Pero si no, es como, ostras, me viene una tarea nueva que quizá no sé muy bien cómo afrontar, o no sé, que para nosotros es súper básico, ¿eh? Pero es como, o que tampoco me apetece, que también puede ser. Y es como, la tengo que hacer y si no me regañan. Y es como que al final se acaba convirtiendo en algo negativo asociado al reproche. Tienes que recoger la habitación, o no has puesto todavía los zapatos en su sitio. Siempre que aludimos al orden, aludimos desde el reproche, desde el castigo, desde el no eres capaz, eres un desastre. Entonces, es como, hay una asociación altamente negativa, ¿no? Y eso que creo que aleja.
I a mesura que es fan grans, suposem que hem fet aquesta transició, que els hem acompanyat, que hi ha hagut aquest reforç positiu, però que no saps què ha passat, però hi havia uns dies que sí, que les sabates estaven al seu lloc, la roba bruta anava al cabàs de la roba bruta, quan acabaven al lavabo deixaven la banyera, tot, les joguines, quan ja no tenen joguines, les coses ben posades totes a lloc, però deu passar, no sé, algun tipus de temptació, alguna cosa passa que hi ha èpoques, dies, no se sap, a vegades, dura més o menys, que és com si haguessin oblidat tot allò que sabien. Hem d'entendre que què està passant aquí? És un procés, s'estan reafirmant, s'han despistat...
Vale, jo crec que a veces como que miramos a los niños como, o a los adolescentes, sobre todo este proceso, ¿no? Como si fuesen extraterrestres y como si nosotros no nos pasase nunca nada de eso, ¿no? Entonces, si miramos en nosotros, veremos que hay hábitos que nos cuestan más y otros que menos. Y los que más nos cuestan, incluso los que menos, hay momentos de la vida o momentos de que por lo que sea, estamos como mucho menos metódicos. Entonces, yo creo que primero es como naturalizar, porque cuando lo desnaturalizamos es como, wow, aquí hay un problema y nos volvemos más insistentes y nos ponemos más nerviosos. Entonces, primero de todo, como, bueno, mirar, y si te miras a ti mismo, yo creo que como adulto vas a tener más herramientas para primero comprender y para poder acompañar, ¿no? En esa transición o en esos momentos de caos. Yo creo que, primero de todo, en la adolescencia hay cambios hormonales, es una transición donde el cerebro está cambiando, sus preferencias están cambiando, los padres pasan de ser como ídolos, por así decirlo, a ser la antítesis, ¿no? Y es como, si tú dices blanco, yo voy a decir negro, pero no porque quiera fastidiarte, sino porque forma parte, ¿no?, de esa transgresión de los límites y de encontrarse, ¿no? Buscar una identidad fuera de la familia. Entonces, hay muchos motivos, como que igual es más interesante para ellos hablar por el móvil o chatear con sus amigos que tener que meter la ropa en el cubo, la ropa sucia, ¿no? Pero bueno, yo creo que la realidad es que si hay una base desde pequeños, eso va a ser un poco diferente, ¿no? Y si realmente se ha interiorizado esos beneficios del orden, puede que haya, pues, sí, más desorden, sin duda, pero que será algo diferente, ¿no? Y yo también creo que ahí hay una cesión también de la responsabilidad cuando empiezan a ser un poco más adultos, ¿no? Entran en esa etapa de la adolescencia de, pues igual no tienes ropa limpia, ¿no? Y entonces siempre como que nos adelantamos a las consecuencias naturales y estamos con el castigo o con el reproche, ¿no? Y al final lo acabamos haciendo. Uh-huh. Es como que tenemos también como adultos esa contradicción, ¿no? Entonces yo creo que realmente, bueno, pues si hay consecuencias también está bien que las pueda sufrir, ¿no?
Tot i que en el dia a dia tothom vagi notant els beneficis de l'ordre, que sàpigues on estan les coses, que hi hagi certes pautes, no? Aquest ordre que també després veurem com ens ajuda al benestar, no només perquè trobem les coses, sinó sentir-nos realment bé, millor, no? Hi ha vegades que costa tant fer el que toca, no? Quan estàs jugant, quan és que estàs tan cansada o tan cansat i els veus que és que estan cansats i ho deixarien tot pel mig. En aquests moments, com es pot fer la gestió d'això que costa tant, que és posar les joguines a lloc, o anar a banyar-te, o dir adéu als amics perquè la següent cosa que hem de fer no és tan divertida, però l'hem de fer, perquè mm-hmm. en aquest ordre personal ens haurem de banyar, posar el pijama, sopar i fer sí. totes aquestes coses.
Pues yo creo que una de las claves, sabiendo que al final convivimos con la imperfección y seguramente por muy bien que lo hagamos tenemos que asumir que va a haber momentos de rabietas, que va a haber días que no lo consigamos y también forma parte, ¿no? Pero yo creo que hay una cosa importante que sería como irles avisando, ¿no? Los niños en la gestión del no controlan, no saben exactamente los tiempos, ¿no? Entonces decirles, pues bueno, en 10 minutos. ¿Y 10 minutos qué significa para ellos? Pues venga, pues yo te aviso 3 veces y venga, a la siguiente ya sí o sí tenemos que recoger, ¿no? Y también ser un poco flexibles, es decir, ir pactando, porque los niños siempre van a pedir más, ¿no? Y no se trata, por ellos nunca va a acabar, pero bueno, realmente es darles un poco de margen. Venga, otra vez, pues venga, sí, te doy otros minutitos, ¿no? Y es como que poco a poco puedan asimilar que esa actividad que están haciendo y que les gusta tanto está acabando y que se puedan como despedir de ello, ¿no? Porque si no es como si de pronto nos abduciesen a los adultos y no, estás disfrutando con un amigo, pero ahora ¡plac!, te llevan a otro sitio. Es como haberme avisado, ¿no? Porque quiero despedirme de esa persona.
Al respecte d'aquestes pautes, mantenir l'ordre, va lligat a un seguit de responsabilitats que tothom, en funció de la seva edat, hauria de tenir? Tenir clar que has de ser responsable, doncs, de les teves coses, que potser si ets molt petit no posaràs la rentadora, però sí que has de dur la roba bruta al cabàs o que has de deixar el plat a la pica. Implica que siguin conscients que han de ser responsables i que com més gran, més responsabilitats?
Sí, jo crec que és important ir cediendo esas responsabilidades. Pero a veces lo que ocurre es que no cedemos la responsabilidad, sino que lo hacemos solamente a través del discurso. Es como tienes que, no lo has hecho, ¿no? Como volviendo un poco a lo de antes, ¿no? Como que estamos muy en lo negativo y a veces no reforzamos cuando sí lo hacen o simplemente el niño ya sabe que si no lo quita, lo vas a quitar tú, ¿no? Entonces, como ceder en la conducta y no solamente a través de la palabra.
Fins a quin punt la gestió que fem del temps ens pot ajudar a planificar i a tenir-ho tot en ordre, que és el que volem avui, tenir-ho tot en ordre o amb cert ordre. Bé, per centrar-nos en el temps, hem trucat a la Marta Junqué, és coordinadora de Barcelona Time Use, la principal associació europea que promou les polítiques del temps que treballen per establir polítiques a nivell internacional que fomentin la bona gestió del temps. I a la Marta li hem preguntat, per començar, quan podem considerar que fem una bona gestió del temps.
Nosaltres no podem dir que hi hagi una recepta universal sobre què és una bona gestió del temps. El que sí que podem dir és que hi ha elements i adjectius que ens ajuden a aquesta bona gestió del temps. Per un cantó, que sigui una gestió del temps saludable, que ens permeti estar feliços i estar en bona salut, i sobretot equilibrada entre els membres de la família. Què vol dir equilibrada? Vol dir que tinguem espai tots els membres de la família per dedicar-los als quatre elements que anomenem que són fonamentals, que és tenir temps per dormir, els experts recomanen 8 hores al dia, un temps dedicat al treball, remunerat, però també temps a l'oci i temps a les cures. Per això diem que hem de passar d'un model del triangle on no es considerava aquest model de les 8 hores, no considerava que tinguéssim temps per les cures, on també s'han d'incloure. Només per donar-te un parell de dades, a Espanya, a dia d'avui, el 35% de les dones tenen pobresa de temps. Què vol dir? Que no tenen temps lliure. I, per tant, quan parlem d'aquesta bona gestió del temps, hem d'assegurar que tots els membres de la família tinguin temps lliure.
És important, que tothom tingui temps lliure. També volíem saber com pot incidir la gestió del temps en una millor organització.
És cert que hi ha aspectes que depenen de la nostra organització individual o com a família i altres que depenen de les empreses on treballem o les organitzacions on treballem i també els temes institucionals. Nosaltres el que els demanem a les empreses i a les institucions és que apliquin polítiques del temps que garanteixin el dret al temps a tothom, és a dir, que tothom pugui tenir temps lliure, però a nivell individual i a nivell familiar també hi ha moltes coses que es poden fer. Nosaltres sabem que gestionar el temps d'una manera més equilibrada i més saludable implica un canvi cultural. I, per tant, el que primer que hem de fer en la nostra família, en el nostre dia a dia, és avaluar quina situació estem ara. Tenim temps lliure, tenim temps per dormir, com està aquest equilibri? I després acordar entre tots els membres de la nostra família com podem fer-ho millor.
I l'última pregunta que li hem fet a la Marta Junqué, coordinadora de Barcelona Time Use, és quins eixos bàsics o quines mesures hauríem de tenir en compte per planificar-nos i viure millor.
Com deia, no hi ha una recepta universal de com podem viure millor, com podem gestionar el nostre temps millor. Però el que sí que hem de tenir en compte són coses que ens estan demostrant els estudis. No? A Espanya, els nostres nens i nenes, els nostres infants, tenen molt poc accés a l'aire lliure i passen menys temps a l'aire lliure que molts altres infants a nivell europeu. I, per tant, el que ens recomanen diferents experts és que limitem l'ús a les pantalles i que fomentem també el joc a l'aire lliure en la mesura del possible. Un altre element clau és que garantim les hores de descans. Els nens, especialment els més petits, és molt important que dormin com a mínim 8 hores o més i que els adolescents també, no? Tot i que potser necessiten anar a dormir una mica més tard i despertar-se una mica més d'hora, doncs que també tinguin les seves hores de descans i de dormir. Un altre aspecte fonamental és les hores dels àpats, que intentem menjar amb horaris saludables. Què vol dir això? Doncs que avancem l'hora de dinar i avancem l'hora de sopar tant com sigui possible. Som dels països del món que mengem més tard i a més ho vinculem més entre menjar tard i anar a dormir just després. I això no és gens bon per la nostra salut. I per últim, també, respecte als pares i les famílies i les mares, doncs és important garantir aquest temps de qualitat. No? Sabem que a vegades no podem passar tot el temps que vulguem amb els nostres sers estimats, però sí que quan estiguem amb ells, doncs que puguem desconnectar de desconnexió digital. I això serien elements claus per millorar aquests horaris.
A Escola de Família estem amb la Irene Plata, estem parlant dels beneficis de l'ordre i la planificació. Ja hem vist que una bona gestió del temps ens ajudarà a una millor planificació i serà més senzill tenir-ho tot sota control. I ara, escoltant a la Marta, també m'he adonat que potser el que hauríem de fer és nosaltres replantejar-nos, més enllà de l'ordre de les criatures, no?, dels nostres infants i joves, que més o menys podem tenir clar, no?, que han de tenir l'habitació endreçada, que quan els donem la roba interior l'han de ficar al calaix, que han de treure el plat de la taula, totes aquestes coses bàsiques que van aprenent, no?, guardar les joguines, ficar les coses a motxilla, però totes aquestes coses del dia a dia, que potser nosaltres també hem de fer una revisió de què és el que fem nosaltres, no tant de la logística i les coses pràctiques com si tenim la casa endreçada, sinó si tenim el nostre temps endreçat, no?, si tenim aquest temps repartit, ben repartit, pel descans, per la cura, temps lliure per nosaltres, que potser això també ajuda al nostre jo del futur, no?, que és el que tu deies al principi.
Sí, jo crec que és bàsic, no?, perquè nos encontramos en un moment social donde nos falta tiempo, ¿no? Y no es que nos falte tiempo, sino que yo creo que nos falta priorizar, ¿no? Como que vamos un poco a matacaballo con lo que, cogiendo todo lo que viene y no nos paramos a pensar dónde queremos invertir tiempo, ¿no? Es como si quisiésemos gastar todo nuestro dinero con todas las propuestas que nos hace la vida, ¿no? Seguro que podríamos gastar eso y mucho más, pero al final nos toca priorizar porque somos conscientes de que nuestro dinero es limitado. Entonces, yo cuando trabajo sobre todo con mujeres, como decía, ¿no?, y sobre todo especialmente con madres de familia, parece como que no es posible al inicio, ¿no? Es no tengo tiempo y no hay manera, ¿no?, de encajarlo, de encontrarlo, ¿no? Pero poco a poco se van dando cuenta de que quizá efectivamente están haciendo cargo de cosas que no son suyas y que efectivamente se sueltan, se quedan sin hacer, ¿no? Pero qué bonito es también que quien tiene que asumir las consecuencias de eso que se queda sin hacer, poco a poco las va asumiendo y va entendiendo que si tú no lo haces, eso se queda sin hacer. Y poco a poco, ¿no?, van surgiendo otros responsables. O sea, que yo creo que el tiempo de descanso y de ocio, ¿no?, es imprescindible para tener una buena salud emocional y sobre todo para luego también ser más eficientes a la hora de estos tiempos, ¿no? Porque si no, parece que nos quedamos atascados en un constante intentar recoger o planificar nuestra vida, pero estamos ahí en el caos constante.
Aquesta setmana que ha estat 8M, no?, el 8 de març, el Dia Internacional de la Dona, entre la infinitat de dades que hem anat llegint de quina és la situació a hores d'ara, a mi em va impactar que el 71% de les noies, de les dones, deia que patia càrrega mental. Que, per tant, també va una mica lligat amb això que tu deies, no?, ara, adonar-te que potser no cal que ho tinguis tu tot al cervell i que, si tens parella, pots compartir-ho amb l'altra persona i mica en mica anar deixant i no sé si anar reclamant a l'altra persona que també vagi assumint més responsabilitats, que seria un autoaprenentatge, no només, més enllà de l'ordre, de que tot estigui allò.
Sí, sí, sí. No, parece que no està relacionado, però en el fondo es la trastienda mental, ¿no?, que hay detrás muchas veces de la logística, del orden, del recoger, del ahora los niños al colegio, ahora la extraescolar, ahora esto, ¿no?, de toda la planificación. Y yo creo que cuando planificamos estamos haciendo un ejercicio de proyectar lo que tenemos en la cabeza muy automatizado afuera, ¿no? Y poderlo sacar fuera y a veces escribirlo como con unos horarios, con unos pequeños protocolos, que a veces estamos súper habituados a hacer esto en el trabajo, pero no en casa, nos parece como absurdo. Y hacerlo creo que puede ayudar a que haya otras personas que puedan asumir esas tareas, ¿no? Porque, yo no tengo ni idea de dónde está mi hijo, pero voy al calendario, está en la extraescolar, vale, pues tengo que ir ahí, ¿no? Entonces, yo creo que es una forma de visibilizar primero toda esa carga mental, de sacarla, y también de que personas que no han estado tanto en esa dinámica puedan ir aprendiendo y cogiendo de más responsabilidad en esas dinámicas.
Per tant, ordre intern, ordre extern, tot el que veiem és possible que tot aquest ordre ens aporti beneficis a la salut emocional, que no només ho tinguem tot allò i trobem ràpid les claus, sinó que siguem més feliços o estiguem més tranquils o ens anem a dormir sense fer una repassada d'on estan les coses o què tenim pendent.
Sí, totalmente, ¿no? Yo creo que el estado de l'ambiente que nos rodea, por un lado, es un reflejo de nuestro ambiente interior, pero al mismo tiempo nos está aportando una paz o un desequilibrio mayor, ¿no? Además, encontramos que cuando estamos en estrés, estamos en dificultades emocionales, las partes involucradas del cerebro con la planificación, el orden, la toma de decisiones están afectadas. Por tanto, lo habitual es que no podamos estar en ese orden o en esas rutinas habituales. ¿Y qué ocurre? Que cuando empezamos en movimiento, ¿no?, a ordenar todo eso externo, estamos también ayudando poco a poco a recuperar la funcionalidad, ¿no?, de esas áreas internas del cerebro que nos ayudan también a regularnos emocionalmente. Entonces, esto explicaría un poco el típico momento de ¡buf!, estoy superada emocionalmente y me pongo a recoger la casa o me pongo a limpiar lo que sea, ¿no? Porque ahí, de una forma, digamos, a través de esas acciones, estamos también como regulándonos emocionalmente, ¿no? Estamos como volviendo a recuperar y a poner en orden nuestro cerebro, ¿no? Sería como el resumen.
¿Alguna recomendación?
Sempre hi ha materials que ens ajuden en aquest acompanyament, pel·lícules, sèries, contes, jocs, cançons. I bé, ara volem parlar d'una noia, una professional. Ho hem de reconèixer que fa uns anys es va erigir en la banderada de l'ordre. Va publicar llibres, va protagonitzar documentals i va aconseguir una munió de fidels que seguien a ulls clucs tot el que ella proposava. Sí, anem a parlar de la Marie Kondo.
Hello, I'm Marie Kondo. La meva missió és
We're excited that you're coming to help us.
Let's start tidying. Okay, let's go.
This girl's no joke.
Encara que no sabeu anglès, ja sentiu que contenta es posa la gent quan la Marie Kondo apareixia a casa seva a ajudar-los a endreçar. Té diferents programes, però aquest és la promo de A Ordenar con Marie Kondo, estan a Netflix. Deia, a més dels documentals que podem trobar a Netflix, ha publicat diversos llibres en espanyol, uns quants, 2014, La magia del orden, 2016, La felicidad después del orden, 2017, La magia del día a día, 2020, La felicidad en el trabajo. Està clar que tothom necessita felicitat i màgia, que són paraules. Orden potser no està a tots els llibres, però màgia i felicitat no falla, no?
Sí.
És un reclam que m'imagino que al final és el que la gent vol, deu pensar, si a través de l'ordre jo arribo a la felicitat, m'és igual, i vaig, m'hi tiro de cap, no?
Uh-huh.
La Marie Kondo, tot i així, es va convertir en una mena de guru. Creus que necessitem aquesta mena de gurus o que connecta especialment amb gent que diu, si aquesta noia té un munt de programes, milions de persones que la segueixen a tot el món per doblegar la roba com ella, per tenir-ho tot amb unes gammes cromàtiques i sembla que la gent la fa feliç, potser a mi també.
Claro, yo creo que más que gurús necesitamos aprender, ¿no? Y necesitamos referencias, necesitamos métodos cuando tenemos carencias en algún ámbito de nuestra vida, ¿no? Y yo creo que el orden es algo que se ha aprendido desde casa, ¿no? ¿Cómo estaba tu casa? Sí, y cómo eran las rutinas de orden, de planificación en casa. Es un poco la forma que vamos a tener cuando somos adultos de planificar en términos generales, ¿no? ¿Y qué ocurre? Pues que todo ese aprendizaje siempre es implícito, es como lo que veo y los recursos acaban donde acabaron, ¿no?, en su día. Y yo creo que, bueno, pues este tipo de profesionales nos dan nos abren un poco oportunidades a mejorar esa organización y a repensar sobre ella, ¿no? A repensar sobre las rutinas diarias, tus hábitos, porque a lo mejor incluso tú aprendiste a ser muy ordenado de una forma, pero es que a lo mejor esa forma no casa con tu estilo de vida o no casa con tus hábitos, ¿no? Entonces yo creo que son profesionales que te ayudan a repensar y a hacerlo más fácil para tu caso específico.
Uh-huh. Amb la Marie Kondo va sorgir un boom d'organitzadores, sobretot dones professionals. D'aquí una estona parlarem amb una d'elles, però què passa quan creiem que no estem a l'alçada, quan veiem tanta perfecció, que és el que passava amb la Marie Kondo, i al nostre voltant hi ha més caos que ordre, que a vegades també genera molta frustració, no? Pensar que tens tan lluny a la Marie Kondo i tu estàs aquí.
Claro, yo creo que este es un patrón que se repite en cualquier cosa, en la alimentación, en por ejemplo, hay mucha gente que sigue cuentas de maternidad, ¿no? Y es como, wow, qué bien, no tiene ningún problema y yo estoy aquí todo el día gritando, ¿no? Y yo creo que primero tenemos que salir, ¿no?, de la perfección, saber que nada es perfecto y sobre todo que si estamos donde estamos es nuestro punto de partida, ¿no? Y a partir de ahí, no tratar de cambiarlo todo en un día ni de parecernos a la gurú máxima, porque no vamos a poder hacer ese cambio en un día, sino ir estableciendo pequeños cambios que nos permitan sentirnos bien y sobre todo alejarnos de la culpa, porque cuando hay algo que nos genera culpa vamos a irnos en dirección contraria. Entonces, si yo quiero ordenar pero eso me genera culpa, me voy a ir al desorden simplemente para evitar la culpa.
I ara que parlaves de culpa, estic pensant en una família on suposem hi ha 4 o 5 membres, que potser cada membre de la família té una percepció diferent sobre el nivell necessari d'ordre, no? I potser alguns sí que poden sentir-se culpables o perquè són excessivament exigents o volen tot molt mil·limetrat, o uns altres perquè estan lluny de tot això tan calculat i necessiten una mica de desordre al seu voltant. Com es pot fer perquè encaixin totes aquestes peces?
Vale, yo creo que esto es un poco como todo en la vida. A lo mejor hay gente que me invento, ¿eh? Le encanta, familias que hay 2 miembros que les encanta la naturaleza y otros les encanta ver películas. Pues al final toca como llegar a pactos y decir, bueno, con el tiempo libre, hoy vamos a la montaña y mañana vemos una película, ¿no? Entonces, forma parte de una característica más y yo creo que es importante, como un poco, por así decirlo, como reunirse todos, ¿no? Y ver, reconocer a tus hijos y a los otros miembros de la familia de, vale, cómo son, dónde están, cómo les podemos ayudar y cómo podemos encontrarnos todos sin que mi visión sea la única, ¿no? Yo creo que ahí también se necesita como algo de humildad y de reconocerse los unos a los otros, de hablar qué es importante para cada uno, qué entiende del orden y porque detrás del orden también hay otras necesidades, ¿no? A veces, antes hablabas de un ejemplo donde los niños llegan y no quieren recoger porque están jugando, pues en relación con el tiempo que hablaba la compañera, a veces ese niño a lo mejor simplemente está reclamando un tiempo de calidad, ¿no? O de juego que no ha tenido durante todo el día y le están diciendo que tiene que recoger. Es como, realmente creo que toca mirar en profundidad, ¿no? ¿Qué necesidades están reclamando esos niños o esos miembros de la familia? Y ver las prioridades y encontrar un equilibrio entre todas ellas, ¿no? Sin que el orden sea como, o tenga que ser el número uno.
I en aquesta mena de negociacions i acords, m'imagino que també el respectar una altra manera de ser, no? No tant pensant de pares a fills, sinó ja en les parelles, a vegades hi ha algú que és molt ordenat i l'altra persona, això d'automatitzar l'ordre, és que es vol rebel·lar perquè necessita, potser ho té tot organitzat laboralment, però l'àmbit familiar justament necessita el contrari, s'ha de trobar cert equilibri per això.
Sí, jo crec que és important, no? I, per exemple, ver que detrás de que el orden no es lo único positivo, por así decirlo, ¿no? Que si hay, se da una pareja que uno es más ordenado, no nos está escuchando y diga, ay, has visto, yo llevo razón, ¿no? Y el otro no, sino que, bueno, creo que un exceso de orden también puede ser como muy maniático, ¿no? Y puede a lo mejor hacer que no haya ese tiempo de calidad o que no haya un disfrute de la casa o que no se permitan ciertas dinámicas siempre en pro al orden, ¿no? Y yo creo que es importante encontrar ese equilibrio y bueno, quizá, por ejemplo, las personas que son más creativas tienden más a la dispersión, tienden más a una falta de metodología y pueden aportar otras cosas, ¿no? Y se encuentran también a gustos con otro tipo de organización. Entonces yo creo que lo importante está en encontrar cada uno su propia metodología, pues para que haya una orden, un orden, una planificación y eso esté ayudando a salir del caos y del estrés, pero al mismo tiempo, cuando uno se conoce a sí mismo, puede ver mejor al otro, ¿no? Y decir, vale, estas son mis necesidades, estas son las tuyas, estos son mis puntos de dolor, estos son los tuyos, y a partir de aquí, ¿qué hacemos? ¿No? Però jo crec que és una negociació com con qualsevol altre aspecte, ¿no?, de la vida.
Amb aquest reconèixer l'altre, potser tu saps que tens un fill que és molt organitzat i de cop tot és caos, potser t'està indicant alguna cosa, no? O que està molt dispers per alguna cosa que el preocupa, o que està especialment feliç i l'últim que té el cap és l'ordre, no?
Claro, entonces yo creo que ahí también es bonito, ¿no?, preguntar, oye, no solamente ver el orden, sino qué está pasando por debajo, ¿no? Y tratar de identificar qué es lo que le pasa y poner eso como importante.
Bueno, según se mire. Veréis, todo trabajo tiene algo divertido y si encontráis ese algo, en un instante, ¡chap!, se convierte en un juego. Y divertiros lograréis, mejor si así lo hacéis. Con un poco de azúcar.
Qui no voldria una Mary Poppins a la seva vida, no? Que tingués aquella bossa de la que surt absolutament tot el que necessitis, o que només necessita això, fer petar els dits per endreçar una habitació que és el caos absolut en un tres i no res i traspassar els poders, en aquest cas, als nens amb els que està, no? Seria meravellós.
Sí, jo crec que seria meravellós en els dos sentits, no? Que tanto los padres quieren una Mary Poppins como para que les quite el trabajo, no? De que les, tener hijos que les hagan caso, pero al mismo tiempo yo creo que los niños quieren una Mary Poppins que decir, jolín, yo no quiero recoger y que esto sea un rollo, ¿no? Yo quiero seguir con esa dinámica de juego, ¿no? De refuerzo. Y esto yo creo que va en la línea de lo que decía antes, ¿no? Que no el recoger sea un castigo, sea el final de lo bueno, sino que, bueno, ¿por qué no lo podemos echar un poquito de azúcar, no? I alegrar.
Alegrar. Bé, ara potser algú està pensant, acabo de passar per l'habitació dels meus fills adolescents, he obert la porta i és impossible alegrar-se, perquè allò és la selva. Entenem que l'adolescència és una etapa, tu deies abans, no? S'ha de respectar, s'ha d'entendre, és un moment de canvi, però... Com es troba, ja hem parlat de negociacions, però com es troba aquest equilibri entre, és cert, és la teva habitació, però està dins de casa, a casa convivim tots, hauria d'haver-hi uns mínims, que cadascú arribi als acords que pugui, com s'ha de fer tot això?
Uau, no sé si tengo la respuesta.
Aquesta era la pregunta difícil.
Sí, sí, ja. Aquí apruebo, suspendo, ¿no? Yo creo que al final es complicado, ¿no? Pero yo creo que, insisto, forma parte de otro tipo de normas también. Por ejemplo, el uso del móvil. Yo creo que al final hablo de flexibilidad, pero hablo de flexibilidad siempre con unos límites, con un orden, ¿no? Yo creo que es importante poner esos límites y dentro de esos límites que haya cierta flexibilidad, que el adolescente no se sienta que constantemente le está llegando todo negativo, todo negativo, todo negativo, sino que, vale, tengo que recoger, pero quizá puedo decidir cuándo recoger, ¿no? Es decir, vale, tengo dos días para recoger o tengo un día para recoger y no tiene que ser ya ahora que estoy escrito a mi amigo, ¿no? Yo creo que ahí es donde surge el pacto, ¿no? De, vale, tengo que hacer algo, sí, pero... Ai, déjame un poco de control, ¿no? Es como, yo quiero también mandar.
Llavors és important que hi hagi aquest acompanyament, aquest ordre i aquests límits, no? Encara que sigui perquè se'ls intentin saltar, però que sàpiguen que nosaltres estem allà, que no hem marxat.
Eso es, ¿no? Y yo creo que también es importante que esos límites no sean desde la autoridad de porque lo digo yo, ¿no? Porque es que eso genera, pues no, yo tengo que romper con eso si estoy a la adolescencia, ¿no? Sino que sea realmente que el adolescente pueda ver que también hay un cierto beneficio para él, ¿no? Entonces yo creo que tiene mucho que ver con el estilo educativo que se ha mantenido a lo largo de todo su desarrollo, que no, las cosas no son porque son, sino que son porque tienen una función, ¿no? Y es que si tienes la habitación recogida te vas a sentir mejor, es todo más fácil, cuando quieras coger ese jersey lo vas a tener limpio, lo vas a tener planchado, lo vas a tener bien, ¿no? Y no es, ¿dónde está el jersey? ¿No? Y hay otro motivo
a
de
la
consulta.
Pila.
Eso es, ¿no?
De la teoria a la pràctica.
Doncs sí, anem a la pràctica i per això saludem a l'Eva Ruiz, organitzadora professional coneguda a la xarxa com Eva l'Ordenada. Cliqueu www.laordenada.com i si no, busqueu-la a Instagram i veureu les meravelles i com ho té tot organitzadíssim. Eva, molt bon dia, com estàs?
Bon dia, Olga. A veure,
gràcies. Tu ets una professional de l'ordre, la neteja i l'organització. Tens, potser ara ja en tens més, però l'última vegada que ho hem mirat, 277.000 seguidors a Instagram. La primera vegada que vàrem parlar nosaltres, fa un parell d'anys, llavors en tenies 45.000 de seguidors. Podem deduir que l'ordre interessa?
Sí, sí que interessa molt. I més que l'ordre, el que més interessa és trobar una manera de fer les coses ràpidament i sense complicar-nos la vida. És el que més interessa ara mateix, no? Anem molt, ens falta molt temps, anem de boli tot el dia i volem mantenir la casa neta i endreçada, fent el mínim i ràpid. Això és el que més interessa ara.
I escolta, és possible el mínim i ràpid?
Depèn. El mínim no. O sigui, a veure, és allò de vistime despacio que tengo prisa, no? Doncs aquí també es podria aplicar, no? O sigui, Depèn molt del temps que inverteixis, de l'interès que posis, de l'esforç que posis, com mantinguis o no la neteja, si embrutes molt, si embrutes poc, si ets més endreçat, més desendreçat, tot depèn també com actuïs tu dintre casa teva.
I m'imagino que també com ho mantinguis, no? Perquè segur que tu, quan tu entres per la porta, fas màgia, però després allò s'haurà de mantenir.
Exacte, s'ha de mantenir. Si agafem una cosa d'un lloc, doncs l'hem de tornar on estava. Si embrutem alguna cosa, doncs encara sigui per accident, doncs netejar-ho, mantenir tot una miqueta. I això ens ajuda a passar la setmana, doncs mira, més coll avall. I llavors ja quan fem la setmana, la neteja de setmanal, no?, que fem dissabte, que diem, doncs llavors és molt més senzill, més ràpid, no?, perquè no hem d'estar traient coses que hem anat deixant pel mig durant tota la setmana o embrutant durant tota la setmana. Tenim la neteja, doncs, com a tot arreu, no?, la pols, el terra, que això, vulguis que no, sempre s'embrutarà, sempre, no?, per molt que mantinguis. Però les coses així més, doncs, que esquitxes un mirall o la cuina que has deixat allà, les restes de fet de l'entrepà, aquestes coses, doncs si les anem traient al moment, tot això que no s'acumula i ens treu feina al final de la setmana.
I quins són els dubtes més habituals a l'hora de mantenir l'ordre a casa i de tenir-ho tot més o menys organitzat? Més enllà de que et demanin, ràpid i sense complicacions, però no sé si és la roba, canvis d'armari...
El problema més comú, principalment, és no saber on posar cada cosa, no? Tenim moltes coses a casa, però no tenim un lloc destinat per cada cosa. Llavors tenim moltes coses barrejades, en els calaixos i a l'armari també, i a les calaixeres de l'habitació, a la cuina. La cuina és un lloc on barregem moltes coses, molts petits electrodomèstics i robots i gadgets i tal, en un calaix, en un armari, tenim tot barrejat, no? Llavors, el principal és trobar un lloc per cada cosa. Si trobem un lloc per cada cosa, és molt més fàcil després de mantenir l'ordre, no?
Tu, a través de la xarxa, deia Meva la Ordenada, t'arriben consultes de tot arreu, però diries que, pensant ara en els catalans, hi ha algun punt on punxem més, els d'aquí?
No especialment, Jo penso que el tema d'ordenateja no entén de lloc ni de llengües, Qui és endreçat i qui va més amb la persona, que no pas concretament en català. Jo no he detectat un punt on diguem, on anem més coixos, no? Els catalans és molt generalitzat.
I hi ha un perfil habitual de qui sol·licita els serveis d'una organitzadora professional com tu?
Normalment són famílies que no tenen temps, per gestionar casa, no? I no tenen temps per dedicar-se a l'ordre. Llavors necessiten que vagi algú a posar una mica d'ordre, no? Una mica de seny amb les coses que tenen. També els ajudi a saber triar què es queden i què no, no? Perquè també acumulem moltes coses a casa, van entrant coses. Llavors les famílies també van creixent, no? Comencen la parella, comencen a arribar els fills i tot va creixent, i inclús les coses que posem a dintre de casa. Però la casa no canvia, o sigui, l'espai és el que tenim. Llavors també s'ha d'aprendre, doncs, a desfer-nos de segons quines coses, no? Doncs si està trencat, llançar-ho, si no es pot donar o es pot vendre, no? I gestionar aquestes coses a moltes famílies és molt complicat. Llavors és la funció més principal que fa una organitzadora professional. I un altre tema és també el canvi d'armari. Hi ha persones que li costa molt fer el canvi d'armari, però sí, també per això, no? Perquè tenim, agafem molta estima a moltes peces de roba que no ens les posem i les guardem, bueno, per si me la puc posar l'any que ve, no? O per si em va bé, o per si m'aprimo, o per si m'engreixo, no? I es va acumulant, i al final tenim un armari que ja no hi cap, vamos, ni una agulla, no?
El per si passen coses que mai acaben de passar. Què ens caldrà per posar ordre allà on hi hagi caos? Ens has dit, una és que potser acumulem menys, una altra és mantenir el que ja funciona bé. Hi ha algun altre criteri així que hauríem de tenir claríssim?
Mira, jo recomano anar pas a pas, ¿vale? I centrar-nos en zones concretes molt delimitades per començar a endreçar si tenim un espai molt caòtic, no? I no voler fer-ho tota la casa sencera o una habitació sencera perquè ens agobiarem, ¿vale? No acabarem. Començarem i ens cansarem i ho deixarem a mitges, no? Llavors és centrar-nos millor en petits espais, buidar, triar el que tenim, desfer-nos del que no volem o que ja no necessitem i tenir, delimitar, com et deia, un espai per cada cosa, no? I delimitar molt, molt l'espai que ocupa aquella cosa. És a dir, tinc aquest calaix per samarretes, doncs no en puc tenir més samarretes de les que em caben en aquest calaix, no? I centrar-nos en això.
Bé, doncs ho tindrem present, hem pres nota de tots, És necessari que tots els membres de la família s'impliquin per mantenir l'ordre, o si som 5 i un cau d'aquesta missió, podrem seguir cap endavant?
A veure, jo penso que és essencial que tota la família estigui implicada, sempre tenint en compte doncs l'edat de cada membre de la família. No podrà fer el mateix un nen de 5 anys que un adolescent de 15 o el pare que en té 40, no? Sempre repartir les tasques de la llar, doncs d'acord a això, no? Doncs d'acord a l'edat, la disponibilitat de cada persona, que també és molt important, no? Perquè quan arribem de treballar, doncs a les 6, les 7, les 8 del vespre, a ningú li ve de gust posar-se a netejar la pols, per exemple, no? Doncs mirar quin temps disposem cadascú per fer, i llavors repartir aquestes tasques depenent del temps, no? Perquè, per exemple, a les 8 del vespre potser no et posaràs a treure la pols, però sí que et pots encarregar-te de fer el sopar o de banyar les criatures, no? Llavors s'ha de repartir les tasques així. I llavors també per preferència, perquè quan fem les coses que ens agraden més, doncs les fem amb més de gust, no? Perquè si, per exemple, doncs, a tu no t'agrada netejar els lavabos i a la teva parella doncs, no li importa, doncs llavors, doncs, mira, les pots fer la teva parella i tu fer una altra cosa, no? I almenys el que fas, ja que no agrada netejar, perquè ja et dic, Olga, que netejar no agrada...
En general no agrada, doncs, oi?
En general no agrada. No agrada perquè és una feina molt desagraïda. Perquè tu neteges avui a casa el dissabte, fas dissabte, no? Vinga, a la pols, l'aspirador, passem-la al motxo i tal, i el diumenge, que ja torna a estar, ja torna a haver-hi pols, no? I dius, ostres, com pot ser si vaig netejar ahir, no? I poses el robot i buides el contenidor del robot, l'aspirador, i dius, però com ha sortit aquesta pols si vam netejar ahir? No? I llavors no és agraït. Llavors s'ha de buscar, doncs, això, fer tasques que no ens desagradin tant i fer-les una miqueta més de gust.
És veritat que en general això netejar no agrada, que s'embrut de seguida, però quin goig aquells 3 segons que tot està bé i que sembla que ho tens tot sota control.
Exacte, sí, sí, això. En aquell moment de... Netejar no agrada, no? Però el resultat final... Quan veus tota la casa neta, endreçada, que entres i dius, ai, que bé color, que net està tot, i com brilla la taula de vidre, no?, i tal, és molt gratificant, no?, és com, bueno, sí, dura poc, però, bueno, en el moment que ho has fet, doncs també et sents com, no diré realitzat, no?, però sí que és agradable, és una sensació molt agradable.
I satisfeta. Bé, si et sembla, Eva, acabem, no sé, amb un truc infal·lible, un petit canvi que faci una diferència considerable, si és que n'hi ha.
A veure, trucs infal·libles no hi ha, Olga.
Vaja.
Com sempre dic, els miracles a l'Urdes.
Vaja.
Els miracles a l'Urdes. No et puc donar... No et podré, mira, fas això i ja està. No, ja ho tens tot. No, 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 això no existeix, no? Cal implicar-se i mantenir la neteja, mantenir, doncs això, no embrutar, recollir el que desendrecem, i quan menys embrutem i deixem les coses fora de lloc, doncs menys haurem d'endreçar, no? I després ja les tasques doncs, van fent cada setmana, però la neteja serà més lleugera si hem anat doncs, mantenint uns mínims del dia a dia, no? Però al final el que es tracta és això, mantenir, implicar-se, educar també els infants amb l'ordre i la neteja, no? Que participin amb la seva edat, com et deia, no? Doncs si són xicarrons, doncs, bueno, ensenyar-los que s'ha de recollir les joguines o s'ha de recollir l'escriptori quan hem acabat de pintar o de dibuixar o de fer una manualitat. Els agrada molt passar l'aspirador als nens petits, els encanta, a més ara que tenim aquests aspiradors d'escombra que no pesen gens i que són superàgils per portar, i els podem implicar molt, i els nens els encanta participar a les tasques de la casa, els encanta, o sigui, perquè se senten útils, i si a sobre els hi reconeixem, de dir, oh, que bé que has fet això, doncs encara millor, no? I cada vegada voldran participar més, més i més, no? Llavors és una mica una feina en conjunt, en equip, de tota la família, i sobretot sense discussions, que és lo bàsic, perquè això, la neteja i l'ordre porta moltes discussions a casa, no? Llavors intentar arribar doncs, entesos i acords entre tots.
Doncs intentarem que arribi l'acord i que estigui tot net, polit i ordenat. Eva L'Ordenada, Eva Ruiz, organitzadora professional, moltíssimes gràcies i seguirem, et seguirem a xarxes perquè sempre vas donant trucs de que ajuden i que van molt
moltíssimes
bé.
Moltíssimes gràcies.
Una abraçada,
moltes
fins
gràcies.
Una altra.
Una abraçada.
Adéu. Aquestes alçades estem a punt d'acabar, Irene. Crec que ja ho tenim tot, ja sabem tot com ho hem de fer. Tenim tota la teoria, ara ho posarem a la pràctica. Hem vist que és molt important automatitzar, que intentem integrar tots els membres de la família, que reforcem positivament, que siguem respectuosos. Potser una paraula que no hem utilitzat gaire és la planificació, però que també seria important, no?, que penséssim per endavant, més enllà d'aquest repartir tasques i que tothom sàpiga més o menys què és el que ha de fer, els adults que anem planificant com ens podríem organitzar la setmana perquè després ja quan ens posem, no?, quan ens obrim la nevera, que hi hagi menjar, quan ens posem a netejar, doncs, que tingui bateria, no?, l'aspiradora, o que hi hagi sabó, aquesta part també és important per tenir-ho tot a lloc.
Sí, yo creo que es facilitar al momento en el que vamos a ejecutar, ¿no? Y también guardar un tiempo para ejecutar esa tarea, ¿no? Que a veces es también una de las cosas que nos pasa, como que vamos un poco apagando fuegos, los fuegos que van surgiendo, y entonces nunca hay esa sensación de control de voy a hacer esto y lo hago, sino, ¡ay, tengo este fuego! ¡Ay, no tengo el otro! ¡Ay, no! Entonces entramos en esa rueda de estrés, básicamente, y de cortisol, que hace que todo, que la percepción incluso se vuelva más caótica, que estemos viviendo o percibiendo las situaciones como mucho más caóticas de lo que son. Entonces yo creo que planificar el tiempo, ¿no?, y las tareas y todo lo que implica llevar a cabo esa tarea es como facilitar que eso pueda darse, ¿no?, y que poco a poco vayamos sintiendo un mayor control y un mayor también descanso y un mayor bienestar en general.
Amb l'excusa de la Marie Kondo hem parlat de la perfecció i recordar que no és imprescindible que ens apropem a la perfecció, de fet, millor que no, no?, ni que la busquem. També hauríem de tenir paciència, ser conscients que les coses, els hàbits no s'incorporen d'un dia per un altre, que potser algun dia doncs, no tenim tota l'energia que cal, o sigui, prendre'ns-ho amb calma.
Sí, yo creo que cuando partimos de la perfección lo que vamos a hacer es frustrarnos siempre, porque el momento en el que las cosas no sean perfectas, que va a llegar, tarde o temprano va a llegar, es como, ay, ¿y ahora qué?, ¿no? Entonces ya no vale nada lo que he hecho, o ya es que no lo estoy haciendo bien, o no lo voy a conseguir nunca. Entonces yo creo que la perfección es el enemigo de conseguir las metas, ¿no? Realmente toca ser realistas y saber dónde estás, cuáles son tus recursos, cuáles son tus debilidades, ¿no? Y poco a poco ir haciendo, ¿no? Sabiendo que habrá días que consigas y otros días que no, pero eso, irte reforzando, ¿no? Igual que hablábamos del refuerzo a los otros, irte reforzando a ti mismo, yo creo que nos ayuda a seguir avanzando y a mantener ya no la casa limpia, sino esa conducta o el hábito de ordenar, que es lo más importante.
Doncs ja ho tenim tot. Ara posarem a la pràctica Irene Plata, psicòloga experta en mindfulness i gestió emocional. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
I, com sempre, acabem amb música. La cançó d'avui és Mira que la Liner, dels The Last Shadow Puppets, on parlen d'algú que pot trobar qualsevol cosa que necessitis. I pensant, he arribat a la conclusió que potser estan parlant de l'ordre. Però abans ens acomiadem. Ha estat un plaer acompanyar-vos. Hem estat en David Morral, el control tècnic, i qui us parla, l'Olga Vallejo. Que passeu un molt bon cap de setmana i ens retrobem dissabte vinent a les 9 a Escola de Família.